És un referent del periodisme a Catalunya. Va passar d'un poble de menys de 400 habitants, de les Garrigues, a presentar telediaris amb audiències de 4 milions d'espectadors per tot l'estat. Va arribar a la ciutat el 1983, al mateix temps que Televisió Espanyola traslladava els seus estudis de Catalunya a Sant Cugat. Josep Maria Balcells ha gaudit d'una trajectòria que li ha permès conèixer figures importants de la nostra societat, cosa que el va acabar portant a la política en la seva última etapa professional. El nostre convidat d'avui és llicenciat en Filosofia i Lletres. Ha presentat telediaris a Televisió Espanyola. Ha estat director de Ràdio Nacional d'Espanya-Catalunya, sotsdirector de Com Ràdio, director adjunt de Barcelona Televisió, corresponsal al Vaticà i cap de premsa de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres. També va ser diputat al Parlament el 2006 a les files del PSC i des de 2015 ha donat suport i ha col·laborat amb els comuns. Josep Maria Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Quin resum no, i no quina síntesi.
Bueno, ha sigut molt ràpid, però
fantàstic,
no m'ha acabat.
Molt bé, molt bé.
Com estàs?
Bona tarda. Bé, bé. Sí? És a dir, no em puc queixar, tot i que he tingut molèsties i històries de malalties d'aquestes de vell.
Que... De l'edat? Malalties de l'edat?
Sí. Escolta, fa pocs dies he fet els 80 i, per tant, això pesa, saps? Però bé.
Però et veig bé.
Bé, sí, sí.
Sí, no? I... Escolta, ara que estàs jubilat, no sé si descanses prou.
Doncs no sé, vaig amb un ritme bastant fixat, eh? És a dir, jo sí? A dos quarts de vuit del matí em llevo, no vaig a dormir fins a quarts d'una de la nit, i llegeixo i camino quan puc i cuido dels nets com a avi que en
quants?
Toca fer. Cinc
quants?
Nets.
Cinc.
Dos a Barcelona i tres a Sant Cugat, i això ens porta que hem de viatjar amunt i avall, però que et dona l'alegria aquesta de que a una edat ja gran doncs tens la vida que neix molt a prop i que la notes i que la sents i que l'estimes.
Mm. O sigui que no pares, estàs
no
superactiu.
Parem. Sí, sí, i sort d'això, jo penso que això no hauríem de perdre mai, no és allò, no m'avorreixo mai. No em sé seure davant amb el sofà mirant la televisió hores i hores, de cap manera. Just els informatius i algun programa que em pot interessar, però la resta, doncs, llegint i treballant i a casa col·laborant. Doncs, vivim només la meva dona i jo, i per tant, doncs, és una cohabitació molt tranquil·la i molt
I què veus a la tele, a banda de les notícies? Què t'agrada veure?
Doncs t'asseguro que vaig d'informatiu a informatiu. De la ràdio,
i tiro perquè em toca.
De la ràdio a la ràdio a la televisió. Però sempre mirant d'estar al corrent del que passa i del... I saps què? Això d'haver fet de periodisme actiu i tal, em porta sempre a interpretar com es donen les notícies, amb quina empremta s'està donant, com es juga amb la notícia a l'hora de donar-la, quina línia editorial hi ha, i això em porta de vegades que em renya la meva dona, que diu, escolta, no et fixis tant en com ho fan, sinó en el que diuen i tal, i a partir d'aquí, doncs, fes la teva.
Això és de formació professional,
sí,
no?
Sí, sí.
T'imaginaves que arribaries a aconseguir aquest currículum quan tu surts de les Garrigues i vens a Barcelona per fer de professor de català?
Impensable, impensable. I quan jo em miro això, la trajectòria total, que la pots veure i valorar ara aquesta, després d'aquestes dècades de vida viscuda, i ho comentem molt amb els meus germans, vull dir, nosaltres els pares doncs eren pagesos, sense, no propietaris de terra, sinó, però molt actius. Érem sis germans i el pare sempre recordo que deia, jo no tinc cap propietat per poder-vos donar després d'herència, us haureu d'espavilar tots cadascú pel seu compte, i així ho hem fet, i cadascú ha anat per aquí per allà, però tots ens retrobem i hem dit, carai, doncs hem viscut la vida intensament i ens ha sortit prou bé.
Vas entrar en el món del periodisme a través d'un concurs que es va fer a Televisió Espanyola quan començava les seves emissions en català, d'això
sí,
ja fa
sí.
Un temps. T'hi vas presentar i vas guanyar. Què havies de fer en aquest concurs?
Vam fer, hi va haver simultàniament, un després de l'altre. Primer el de televisió, després el de la ràdio, perquè també va ser similar. Però a televisió, a Miramar, estaven els estudis a Miramar, llavors sí. Encara... Començaven els programes en català, hi havia el Giravolt, hi havia alguns programes històrics de televisió a Catalunya, i demanaven en aquell moment algun locutor que parlés bé el català. Jo havia fet, llavors havia treballat com a mestre de català a les escoles públiques, patrocinats per Òmnium Cultural i per la Diputació de Barcelona, i ens vam presentar una quarantena, i la majoria eren professors de català d'aquella època actius, i van sortir una noia i jo, tots dos, i el premi va ser presentar un programa a l'estiu, que es deia Temps d'Estiu, i a mi em va anar molt bé perquè era només un treball d'estiu, no vaig haver de deixar de moment l'escola, i això em va permetre doncs, apropar-me, perquè jo havia fet de portaveu dels mestres de català, de l'Associació de Mestres de Català, i això m'havia portat a haver de fer declaracions, perquè vam tenir conflictes laborals, etc. I a l'haver d'anar a ràdios i televisió a explicar-ho en nom dels col·legues, sí, em va apropar al mitjà i em va encantar. I llavors, a l'haver-hi doncs, aquesta oportunitat, m'hi vaig presentar i va ser fantàstic. La guionista d'aquest temps d'estiu, que van ser dos estius seguits que vaig poder-ho fer, era la Maria Aurèlia Campmany, que ella triava els personatges, era personatges d'arreu de Catalunya, de les comarques de Catalunya, del món de la cultura, bàsicament, o de l'art. Ella em feia més o menys el guió, o sigui, jo anava a fer de reporter, però enviat per una mestressa, per una meravellosa, la Maria Aurèlia Campmany, en plena de vida, doncs que em va permetre doncs, començar a tastar el món de la comunicació directa i bueno, feliçment reeixida.
O sigui, que t'introdueixes així, com qui diu, sense voler...
I a Ràdio Barcelona, que va ser uns mesos després, també els informatius, hi havia el Fermín Bocos, de cap d'informatius, llavors van fer també una trobada, i llavors començava la facultat de periodisme, perquè jo no hi havia estudiat periodisme,
sí,
però estava obert a tothom, perquè no era oficial, era l'església... una iniciativa d'església que donaven feien periodisme. Però doncs ens vam reunir uns 40 o 50 aspirants d'informatius. Recordo que la pregunta que em van fer, va fer unes quantes preguntes, però la pregunta que recordo que em va costar, no em va costar, sobre l'OTAN. I vaig començar a engegar, pam, 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 dos minuts i mig, improvisant, que ara no ho faria, potser. I llavors em va sortir, i l'endemà començava els informatius de Ràdio Barcelona. Jo els feia Ràdio Barcelona i Televisió Espanyola combinant-ho, fins que em van demanar que anés directament a Tutipleni a Sant Cugat.
I de totes aquestes entrevistes, dels informatius que vas fer, destaca la primera l'any el 82, quan el PSOE va aconseguir la victòria,
sí, sí,
al Congrés. Vas entrevistar Narcís Serra i Ernest Lluch.
Això ho tinc aquí clavat, saps? A Miramar encara, encara estàvem a Miramar, no estàvem a Sant Cugat. Van nomenar-los ministres, van pujar per fer una entrevista... I sempre recordo l'anècdota, a part doncs, del Narcís, doncs, que era Sant Cugatenc, que jo m'havia relacionat aquí, però l'Ernest Lluch vam dir, fem-la fora, no la fem en un estudi. I ell havia pujat amb el seu cotxe, pam, 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 i vam anar cap al castell de Montjuïc. Diu, anem amb el meu cotxe mateix, puja, puja. Jo pujo i recordo un cotxe brut, ple de sorra, de terra, de tal festival. Mare de Déu, tu, el cotxe del ministre... Però fixa't, l'Ernest Lluch, que tant he estimat i que l'hem plorat tots tant en aquests moments.
I que ara recentment tant. També destacàvem, recuperàvem la seva figura. Per TV3 vas tenir l'oportunitat també de passar?
Vaig tenir una oportunitat quan estava...
I què va passar?
Que doncs, el que em va convidar i em va demanar de participar just al naixement, era un personatge que ara també s'ha fet molt actual, molt famós, l'Alfons Quintà. Alfons Quintà, que va ser el primer director de TV3, que estava formant l'equip, i em va dir, ell treballava també a Ràdio Barcelona, i em diu, vols venir i tal? Hi havia també, bueno, no sé, alguna altra persona. I inclús em va encomanar, va dir, tu et portaries la coordinació de les emissores territorials de Tarragona, Lleida, Girona, portaries la coordinació de la corresponsalia i tal. I em va temptar perquè doncs, em feia il·lusió, però era un personatge tan dur, tan neuròtic, tan... que vaig dir, jo el coneixia per la convivència que havia tingut a Ràdio Barcelona, i vaig dir, ho sento, però no, no, no m'interessa, no, ho vaig deixar. I deixar-lo, no me'n penedeixo gens, ni no me n'he penedit mai de no haver acceptat aquella... Li vaig dir, no fa poc, el Jordi Amat, que ha tret el llibre, no sé si el coneixeu, aquest el xòfer de...
Sí. Sí, ja sé quin llibre comentes. Bueno, és un llibre actual.
És un llibre actual.
Ja el buscarem.
Això fa dia, te'l diré. L'has de tenir... Bueno, total, que ell ha fet la descripció del Alfons Quintà i a partir de la seva biografia acaba doncs, descobrint doncs, tot el procés de la transició política extraordinària doncs, que es va viure amb un personatge com aquest.
El fill del xofer.
El fill del xofer, això.
Una altra anècdota interessant et va passar quan estaves a Roma, de corresponsal.
A Roma...
Què va passar?
Jo vaig viure a Roma extraordinàriament moltes coses, explicaria moltes anècdotes, però n'hi ha una que, com que és molt relacionada amb Catalunya... Aquesta la recordo molt bé i l'hem comentada moltes vegades amb el mateix protagonista que va ser el Pasqual Maragall, que era llavors alcalde de Barcelona. I va venir a una audiència al Papa, abans dels Jocs Olímpics, per explicar-li la iniciativa de la parròquia Abraham, que és la parròquia ecumènica que hi havia a la Vila Olímpica, que encara hi és i encara funciona, doncs més o menys oberta a les diverses confessions. I venia i volia entregar al Papa i ensenyar-li la maqueta. Jo, com a corresponsal del Vaticà, doncs, la dinàmica que hi havia era que els equips de televisió de vaticans feien els enregistraments de les audiències privades del Papa. Llavors el corresponsal o qui li toca, el periodista, anava doncs, a buscar a l'oficina de premsa del Vaticà a buscar les imatges un cop fetes. Era el matí que tenia l'audiència i jo al migdia vaig cap allà i dic, vinc a buscar les imatges de l'audiència de Pasqual Maragall. Ui, ho sentim, mi dispiace, no han sortit bé, no ens ha passat una cosa que no ens passa mai, que és que doncs s'ha embalat i no ho tenim. Vaig quedar... Tens dos.
Sí, pica la gola.
Doncs no, va ser molt, molt bo perquè jo vaig anar immediatament a l'ambaixada del Vaticà a Roma, que hi havia una audiència precisament de l'ambaixador, hi havia també el cap de premsa del Vaticà allà, i vaig dir, escolteu, m'heu deixat
tirat,
és a dir, jo haig de fer la crònica i no tinc les imatges i no podrem fer, oi que ho sento, no pot ser, no ens passa mai, això no ens passa mai. Bueno, li vaig demanar a Pasqual que vingués a la plaça de Sant Pere i faríem unes imatges de per allà al davant i vaig fer la crònica. Però el bo de l'anècdota és que 3 mesos després ve el president de les Illes Balears, Gabriel Canyelles, a veure també el Papa, i la televisió de Balears em demana, com a corresponsal de Televisió Espanyola, que els hi mirés de fer una crònica. Vaig també, després de l'audiència, a l'oficina de premsa Vaticà, els hi demano les imatges del Gabriel Canyelles, i sí, em dona rere. Llavors dic, ostres, aprofito, dic, tenim un problema a la corresponsalia que se'ns ha fet malbé la cinta de l'entrevista de Pasqual Maragall amb el Papa fa 3 mesos. Si ens la poguéssiu donar, agafaríem una còpia. Ah, diu, no, cap problema, marxa, torna i porta la cinta de l'audiència del Pasqual Maragall.
Vas estar viu, eh?
I llavors vaig fer una crònica per Televisió Espanyola que els deia les mentires del Vaticano, i vaig ser molt dur, molt dur. Llavors vaig saber que doncs, Jordi Pujol, hi havia unes eleccions municipals properes, s'havien de batre, diguéssim, amb Pasqual, i va fer servir el cardenal Jubany per demanar que paressin doncs, la divulgació, per dir-ho d'una manera.
Ja, sí, sí. Quantes coses que no sabem, i que es queden per allà soterrades.
Sí, però és tremendo, i això, bueno, és...
I escolta, totes les personalitats, amb Pasqual Maragall Diríem que és la teva personalitat favorita o et
queda... La més estimada, jo diria.
Sí?
I la que hi ha hagut més feeling personal.
Mm-hmm.
Perquè jo després, això era l'any 91, això que passava aquest, la visita al Vaticà. Jo després vaig anar a Televisió Espanyola a fer el Telediario i tal, després van venir els Jocs Olímpics, després vaig estar a Ràdio Nacional, com deies, i tal, i després em va cridar a Pasqual Maragall com a cap de premsa de l'Ajuntament. I allí doncs vaig estar amb ell 2 anys, i després vaig estar 2 anys amb en Joan Clos, de l'altre alcalde
sí,
que va venir,
sí.
Però vaig tenir 2 anys de contacte personal, íntim, molt amb el Pasqual. I el vaig conèixer tant que, bueno, ens hem estimat molt amb ell i amb la seva família. I quan va anar cap a Roma, ell va deixar l'alcaldia, jo li vaig estar enviant cada dia un resum de premsa a Roma des d'aquí, perquè ell doncs pogués anar seguint. I recordo que en la conversa el vaig acompanyar a l'aeroport i li vaig dir, Pasqual, tu tornaràs i tornaràs com a candidat o com a sigui a la presidència de la Generalitat. I va dir, que va, què vols que diguis? Diu, la loteria, Josep Maria, només es treu una vegada. Jo ja l'he treta, que he sigut l'alcaldia de Barcelona. I això no es repeteix.
Doncs mira.
I es va repetir, saps? I aquesta ha sigut doncs una... Bueno, vaig ajudar a trobar, i com que havia estat a Roma, doncs ajudar-lo a trobar pis, bueno, i el seu fill va anar al Liceu Espanyol, que havien anat amb els meus fills, i es van coincidir, bueno, va ser tot un...
I al final com és que acabes arribant a la política, al món de la política? Una cosa és mantenir relació per professional amb...
Sí, mira, va ser, és a dir, jo vaig fer les itineraris de Ràdio Nacional, després el que has dit de Com Ràdio i Barcelona Televisió, i allí em vaig, va néixer el moviment de Ciutadans pel Canvi, i per donar suport a la candidatura de Pasqual Maragall a la presidència de la Generalitat. Jo allí m'hi vaig sumar, però, com pots imaginar, d'una manera apassionada. I juntament amb la Carme Valls, amb, bueno, gent molt, Josep Maria Vallès, i molta gent molt, molt maca. I va haver-hi una campanya molt potent, Ciutadans pel Canvi, van sortir 10 diputats de Ciutadans pel Canvi, que era una organització que va fer coalició amb el PSC, i hi havia hagut uns estatuts que només s'hi podia estar un any, 2 anys, perdó, 2 anys. I van, bueno, un cop van plegar aquests, jo em van demanar, doncs, s'havien de substituir pràcticament tots, que si volia entrar a la candidatura. Vaig dir que sí, feliç, i vaig entrar com a representant de Ciutadans pel Canvi. I aquí doncs va ser doncs quan el 2006 vaig entrar al Parlament. I vaig entrar al Parlament, i també m'agrada, perquè ho recordo molt bé, que el primer dia doncs quan es constitueix el Parlament, hi ha una presidència del Parlament, que és el que modera la sessió d'engegada de la legislatura. I llavors s'agafa per cobrir la mesa el de més edat i el més jove. I el de més edat era jo. Llavors devia tenir, doncs era el 65, sí, 65 o 66. I l'Albert Rivera era el més jove. Ell com a diputat més jove, que per primera vegada entrava al Parlament, que van treure 3
després
diputats...
Després d'aquella campanya que sortia amb la pancarta,
exacte,
nu, no?
Doncs aquí.
Sí.
Doncs jo, president, i recordo que vaig haver de fer un discurs de, i moderar, va sortir l'Ernest Benach de president del Parlament, però va ser una sessió que va durar 2 o 3 hores, que vaig dir, m'he fet durant 3 hores president del Parlament de Catalunya, que és poca cosa. És una,
bueno, és una experiència,
una experiència molt maca.
Sí, sí. I després de tota aquesta trajectòria, com veus la situació política actual?
Mira,
ja
doncs,
com a espectador,
soc molt
no?
pessimista. Soc molt pessimista perquè la veig molt negra. És a dir, estem en un moment que jo creia molt i encara crec, o vull creure, que la política és important doncs, per refer les coses i per servir el país, però és que estem en un moment d'impàs. És a dir, jo penso que, jo almenys tinc la impressió de que no hi ha govern, no, passem fa 2 o 3 anys que les coses no funcionen. Recordo que el president Torra al gener doncs, deia, senyors, aquesta legislatura ja ha acabat, ja no dona per més, i l'han anat estirant, barallant-se els dos socis de govern contínuament, preparant les eleccions, aquestes que volen, i centrant tot l'esforç en un moment de crisi econòmica, de crisi social, de molts problemes, i ara amb la pandèmia, centrant-ho en el tema de la independència, si independència no, i sense capacitat de governar i de donar resposta als reptes que té en aquests moments Catalunya. O sigui, jo penso que tornem a estar en aquell moment de dir necessitem un canvi, perquè això no va.
Ara que has fet referència a la pandèmia i aquest maleït bitxo, no sé si tu has tingut alguna experiència, has patit alguna experiència pròxima.
He tingut una experiència per al començament, el primer mes de...
Cap al març,
oi? Sí. Març. Potser ja diria un dels millors amics en relació, perquè els seus fills i els nostres i els meus doncs havien anat a l'escola mateix, havien format un grup doncs de pares de l'escola que encara funciona, i ell també era una argentí, ell amb arrels israelianes i tal, un personatge potent i tal, un empresari d'aquí Sant Cugat. I bueno, va enganxar el Covid, el van portar a l'hospital i va morir. I va ser tan gros que jo recordo que li vaig fer a la seva dona, a la viuda, dic, feia molt temps que jo no plorava. I em vaig fer un tip de plorar. I encara ara, doncs, quan... I no l'hem pogut acomiadar. Dues o tres vegades, és a dir, ni la seva família no es van poder acomiadar a l'hospital. Van estar 3 dies ell ja difunt, fins que no va poder enterrar. Van només la viuda i una filla el van poder acompanyar fins al cementiri, prou. I llavors hem fet dues vegades dues cites dels amics per fer un acte de comiat col·lectiu i no l'hem pogut fer. I ara estem esperant, doncs, quan sigui l'aniversari, si podem fer-lo. Però allà ha sigut una experiència molt propera i molt, molt, molt forta.
I a Sant Cugat, quina és la teva relació amb la ciutat?
La meva relació amb la ciutat, he estat un temps col·laborant amb aquesta casa, amb records molt plaents de la tertúlia del matí un cop a la setmana, i en aquests moments bueno, he anat participant en coses de... les lectures a la fresca amb la Dolors Vilarassau, hem estat sempre, que per cert havíem de fer, em sembla, no sé si era avui,
Pedra i Sang, que s'ha anul·lat.
S'ha anul·lat i es fa al gener, i em va demanar, Gerard Maria, vine, i havia participat amb ella i tal. Llavors, bueno, jo estic aquí a Sant Cugat ajudant una mica el petit grup de comuns que hi ha aquí a Sant Cugat, i un grup de caminants que anem a caminar cada setmana doncs, plegats per Collserola, i poca cosa més.
Bueno, poca no, perquè és que ja ho dèiem al principi, que no pares. Des que t'aixeques al matí fins que te'n vas a dormir, eh? I són unes quantes hores, eh? O sigui que... No ens queda més temps, ha passat volant, eh? L'estona.
Sí, almenys jo, per mi sí.
Ui, tant que ha passat volant. Però ja portem una bona estona xerrant. I com que hem d'acabar, t'hem demanat un tema musical per tancar l'entrevista. Un tema d'en Raimon.
D'en Raimon. I és que jo... els meus referents potser doncs de la meva joventut són els cantants catalans, de Maria del Mar Bonet i la Marina Rossell i el Raimon i el Serrat i el Llach i el Raimon l'havia tractat molt, ja havien fet campanyes amb ell doncs per poder promocionar
la llengua
i els discos i les seves i bueno, havia amb ell i la seva dona i els havia tractat i les seves cançons em diuen molta cosa. Llavors he suggerit home, cantarem la vida. En aquests moments m'agradaria que es pogués sentir Cantarem la vida.
L'estem sentint de fons.
Sí
no sento, i però... de seguida la compartirem amb tots els oients. T'agraïm moltíssim haver compartit aquesta estoneta de ràdio, aquesta conversa.
Gràcies, Carme.
I aprofito per desitjar-te molt bones festes.
Gràcies.
Cuida't i cuida els teus.
I ho farem.
D'acord? Sí. Gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé.
Força, la ràdio també.
Cantarem la vida. Cantarem la nostra vida. de poble que no vol morir. Lluitarem amb força, lluitarem amb tota la força per l'única possible perseguida vida nostra, i guanyarem l'esperança si pujarem al camp de l'esperança. Temps i temps negada, arrencada i trencada, si guanyarem l'esperança, si guanyarem l'esperança, l'esperança de viure lliures i en pau. Cantarem la vida, cantarem la nostra vida de poble que no vol morir.